otro ámbito, otra dimensión, que excede de los acuerdos, que excede de lo que cada uno de nosotros humanamente podamos hacer. Pero eso no nos exime de hacer todo lo posible.
I d'home, aquesta punt arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 30 de març, i avui, com fem normalment els dilluns, per començar la setmana posarem l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem a les persones que aquesta setmana ens ajudaran a enriquir el debat i completarem el programa parlant amb Pepo Rubio, el periodista de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia Formentera en els últims dies. I per tot això i molt més ja tenim aquí a la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començant la repassada de l'actualitat anant fins a l'aeroport d'Escodolà, perquè en aquesta setmana, que està marcada pel pont de Setmana Santa, els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Ground Force han començat a fer vaga.
Sí, són aturades parcials que es realitzen en diferents franges horàries i que repetiran de manera indefinida cada dilluns, dimecres i divendres. Aquest matí s'han fet aturades de 5 a 7 de la matinada que no han tingut repercussió en l'activitat aèria. Les aturades han començat novament fa una hora, a les 11, i duraran fins les 5 de la tarda, i la tercera aturada del dia es durà a terme entre les 10 de la nit i la mitjanit. Els treballadors demanen, entre altres qüestions, una aplicació correcta de les taules salarials i que es compensi l'increment de l'IPC.
I estarem molt pendents dels efectes d'aquesta vaga, però ara canviem d'assumpte i parlem del sector primari, perquè els pescadors d'Eivissa i Formentera aposten per fer més inspeccions, sobretot en terra, per controlar la pesca il·legal o furtiva. El Parlament va aprovar una proposició no de llei per combatre l'intrusisme en aquest sector.
Aquesta proposició insta les administracions competents a intensificar les inspeccions tant en restaurants o peixateries com a la mà. Els pescadors adverteixen del perill de la pesca furtiva. Toni Torres és patró major de la Confraria de Pescadors d'Eivissa.
Fer veure que el producte que ve de la pesca furtiva realment no sabem ni si és d'Eivissa, perquè no té aquesta traçabilitat.
A Formentera és el fons marí el que més es veu afectat per la pesca furtiva. Ivan Pérez Marí és patró major de la Confraria de Pescadors de Formentera.
Qui es veu molt afectat són els fondos de la Formentera, ¿vale? Perquè al final fan servir barques ràpides, venen aquí, agafen el peix i llavors se l'emporten. No? No és que hi hagi una venda il·legal aquí a Formentera, tant com pugui ser a Eivissa, però el que sí, els nostres fons es veuen molt afectats en aquest sentit.
Els pescadors creuen que les inspeccions serien més efectives en terra i no a la mà. Sentint novament Ivan Pérez Marí.
Sempre que tota persona que va a pescar a la mà, al final torna en terra. No es queda allà enmig a vendre-lo, no, sinó va en terra a vendre-lo. Entonces, la inspecció més efectiva sempre és en terra.
Els pescadors demanen una regulació específica que garanteixi la pesca sostenible i que s'apliquin mesures d'alt impacte per evitar l'intrusisme.
I per la mare de la sanció interposada a un bar-restaurant ubicat en ple Parc Natural de Ses Salines a Formentera. 150.000 euros els han posat de multa per operar com a discoteca sense tenir-ne la llicència pertinent.
Sí, l'agost de l'any passat l'establiment ja va haver de cessar la seva activitat després d'una inspecció per part del Consell de Formentera i d'agents de Medi Ambient del Govern Balear. Les al·legacions presentades per l'empresa han estat desestimades. A més d'operar com a discoteca, sobrepassaven l'aforament i el volum permesos.
I de fet no deixen Formentera Nieves, perquè s'han interposat més de 80 sancions per venda il·legal a l'illa durant la temporada passada. La majoria corresponen a venedors reincidents. La venda ambulant suposa, recordar, una infracció greu.
1.600 euros és la quantitat que hauran de pagar els venedors ambulants per haver dut a terme aquesta pràctica il·legal a Formentera. 1.600 euros per cadascuna de les vegades que han estat enxampats per la policia local de l'illa. Entre maig i setembre de l'any passat s'han interposat un total de 81 denúncies per venda ambulant. Hi ha noms que repeteixen fins a 24 vegades. Són venedors reincidents que durant la temporada turística s'estableixen a Formentera per dur a terme aquesta activitat il·legal. La platja de Sesilletes és un dels punts que més afluència turística presenta durant l'estiu i, per tant, també on més venedors ambulants s'hi concentraven. Per això, el Consell de Formentera va instal·lar aquest lloc de vigilància policial per fer front a aquesta pràctica. Tot i que la vuitantena de sancions interposades la temporada passada mostren que aquesta pràctica encara es troba activa a l'illa, el control policial n'ha fet davallar les xifres. El 2024 va tancar amb 153 denúncies per venda ambulant.
I acabam, Nieves, amb un apunt de successos perquè un home ha estat detingut per presumptament punxar les rodes de prop de 30 vehicles ahir a la carretera de Calador.
Sí, segons l'Ajuntament de Sant Josep, els agents de la policia local s'emparen al mateix lloc dels fets. Retirar la quantitat de vehicles que varen quedar immobilitzats va requerir la intervenció de grues de tota l'illa en una operació d'hores. El mirador d'Esvedrà aplega centenars de visitants cada dia per contemplar la posta de sol i és habitual trobar cotxes aparcats irregularment en veïners carrers de la carretera.
Déu-n'hi-do. Nieves, moltíssimes gràcies.
I després.
Després t'escoltam. Són les 12 i 10 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, dos minutets. Anem agafant posicions aquí a l'estudi per començar la tertúlia i d'aquí dos minutets ens hi posem. Fins ara.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, amics de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. En comú.
I 12 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més, començam la setmana, començam amb molta energia i amb tot el que ens aporten els nostres tertulians de luxe que tenim avui. Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, molt bon dia i salut.
Molt bon dia i salut.
Tenim a Desiree Ruiz Mostazo, que és advocada d'UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes, molt bon dia.
Bon dia.
I tenim també a Vicent Torres Benet, que és exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do! Com està començant la temporada d'intensa? Estàvem aquí a la pretertúlia comentant s'intensitat, doncs, que ja estem en el... Ja, últim dia d'abril, veritat, avui?
De març.
Demà, és veritat, 31 dies. Correcte, sí. encara ens queda un dia d'abril, gaudim-lo, perquè ja llavors ve maig i ja la cosa es comença a accelerar. Abans de posar els temes d'actualitat que teníem avui damunt la taula, sí que m'agradaria començar el programa fent un record a l'arqueòleg eivissenc Josep Maria López Garí, que ha faltat aquest cap de setmana i no volia deixar passar aquest moment per dedicar-li unes paraules, perquè estic segura que tots el coneixíeu, l'estimàveu. Així que, Esperança, si vols començar.
Uf, m'ho poses difícil, perquè era un amic i penso que era una gran persona, una persona molt compromesa amb Eivissa, s'estimava Eivissa, i per tant era molt compromesa amb el benestar de Castilla, era un apassionat de l'arqueologia, li encantava, va fer tot allò que va poder perquè es millorés totes les restes i allò que manteníem a nivell d'arqueologia, que moltes vegades no era prou escoltat, però sobretot això era una bellíssima persona.
Vicent.
Jo vaig coincidir amb ell en el Consell Insular d'Eivissa perquè quan va ser director insular de Patrimoni, doncs justament jo també estava en el mateix equip de govern i tenc que dir doncs, que era una persona molt treballadora, una persona que estimava moltíssim Eivissa i sobretot que treballava moltíssim pel patrimoni insular nostre, no? I evidentment doncs, que sempre estarà en el nostre record.
Desiré.
Sí, bueno, jo crec que com persona, jo crec que tots els que vam tenir la sort de conèixer i tractar amb ell com persona, era un déu de persona, però a més aquesta implicació que tenia i aquest espírit crític però constructiu, no? Però actiu. O sigui, que estimava i reivindicava i jo alhora amb tot el seu llegat professional el feia servir per protegir el nostre territori i el nostre patrimoni cultural, no? Tan important i tan necessari. Jo crec que necessitem més garís a Eivissa i més que mai ara, perquè realment, bueno, la resta de notícies que anem a comentar, si haguéssim tingut més garís, potser no tindríem aquests problemes avui dia, no?
Tant de bo. Correcte. Em sum i dono aquesta petició. Clar, ara fora de micro també estàvem comentant aquesta notícia que també dèiem en titulars i que crec que ens ajudarà a canviar una mica el to amb el que hem començat aquesta tertúlia, que és aquest fet, no sé si qualificar-lo de vandàlic com a mínim, que es va produir ahir en aquesta baixada cap a la platja de Caladort, on una persona ha estat detinguda per punxar les rodes d'una trentena de vehicles. Estar en aquests dies i durant aquestes setmanes, aquest últim any, posant molt damunt la taula aquesta qüestió de la regulació d'entrada de vehicles, d'aquesta mobilitat està posant-se damunt la taula, està sent motiu de debat públic i crec que és important perquè després també parlarem de transport públic. Però què opineu? Perquè està amb això, el que dèiem a l'inici, està en el mes de març i s'estan produint aquest tipus d'actes que, a més, requereixen desintervenció de grues de tota Eivissa, una operació per retirar aquests vehicles que va durar hores. I qui vol prendre la paraula en primer lloc, a veure, per comentar aquest tema, que no té res a veure amb el que hem començat aquesta tertúlia, però volia fer-ho a l'inici de fer aquest record en en Josep Maria. Esperança, Mari, aixeca-se.
M'apunt a començar.
Una valenta.
Sí, és que quan ara t'estava escoltant no deixava de somriure una mica i imaginar-me l'escena, perquè crec que la persona que ho va fer, no, per jo penso, o bé era una persona que podia tenir algun tipus de trastorn, diríem, o malaltia, que segurament no és escàs, però podria ser, i l'altra és una persona que ha arribat en el límit, perquè això són actuacions que fas quan arribes a un límit. Ja n'havíem parlat altres vegades en aquesta tertúlia de la problemàtica de l'aparcament de Cala d'Hort.
Cert.
Ho tenim clar, cert, en això. Ja vam dir que feia més de 10 anys que els veïns intentaven trobar una solució amb l'administració, que es havien reunit amb ajuntaments, es havien reunit amb consells, tant d'un color com de l'altre, buscant solucions, perquè estaven astes nassos de no poder entrar ni sortir de casa seva, de trobar-se cotxes aparcats fins i tot a la porxada de casa seva. Per tant, era un per ells era un calvari aquesta situació. Per tant, la solució que es va trobar, que era tancar els camins, tancar els accessos, en principi era una solució provisional a veure com funcionava, i s'ha vist que no funciona, perquè ara tothom que ja es va preveure que aparcarien a la carretera. Per tant, si una solució veus que no funciona, allò que has de fer és buscar una altra solució. El que no pots fer és que t'estoni enquistar una altra situació, perquè estàs creant un patiment per a aquella gent. I saps què et dic? Si els turistes no poden veure la posta de sol d'allí dalt, no ho sé, que la mirin de peu de platja.
Jo estàvem això a 30 de març, jo ja tinc la mirada posada en el 12 d'agost, aquesta jornada d'aquest eclipsi.
Sí, que això pot ser de locura total. Sí.
Terrorífic,
de veritat, jo em direu alarmista el que vulgueu, però jo només puc pensar en el dia de l'eclipsi, sí. Vicent.
Sí, la veritat és que això és un problema que s'ha deixat enquistar massa, perquè són molts anys que en parlam d'aquest tema, i les solucions, com molt bé apuntaven Esperança, doncs, si no han funcionat, se tenen que buscant d'altres. Jo puc entendre que l'Ajuntament estigui sobrepassat amb aquest tema, perquè primerament estan parlant de sol rústic, segon estan parlant d'un vecindari que tenen uns drets sobre la seva propietat privada i que en van fars dels turistes. I les xarxes socials, doncs, fan molt de mal. I si no es pot veure la posta de sol d'allí, doncs que no es veiga i que es prenguin decisions dràstiques i que s'impideixi pas, o si no que es posin alternatives, però alternatives quines? Podem posar transport públic, però també tindrà unes limitacions, vull dir, no el cap de veure la solució. Jo ahir precisament hi vaig estar a la zona perquè vàrem, en el grup de senderistes que surt habitualment, justament la ruta que vàrem fer i vàrem baixar baix a la pedrera. I Espai Natura ha fet una feina molt bona de senyalitzar, de posar cintes perquè la gent... És a dir, de fer unes rutes per evitar precisament que hi hagi tot això. Està tot molt ben senyalitzat ara. Per tant, si està ben senyalitzat, pues gent que hi vol anar caminant, busquem una solució en el vehicle. I si no es pot aparcar, pues, que es decideix que no es pot aparcar i que es limita totalment el tràfic allí.
Sí, és una solució molt dràstica. Es podrien fer aquests aparcaments com vas a moltes bandes, que tens els aparcaments dissuasoris a un lloc, deixes el cotxe i llavors tens un camí marcat caminant.
Correcte,
i ja està.
Correcte, sí, sí.
A Menorca, no, per exemple.
Per exemple, sí, sí, sí.
Però allà estem massa avançats a preveure els problemes abans que arribin tan grans, no? Allò em preocupa moltíssim, amb més la part, o sigui, ja no només el fet concret i que sigui a Calador i amb tot el que té darrere, sinó el fet de que s'ha trencat completament aquest contracte social que teníem, que Rousseau ja en el seu moment va establir de més, no? I ara sembla com que quan tens aquest descontent, tens aquesta capacitat per agafar la llei per la teva mà i bueno, és veritat que és una reacció molt extrema, però respon a una necessitat que no està coberta, que és aquest moviment que no ens agrada dir turismofòbia, no ens agrada, però és que existeix, o sigui, és que ha creat un problema molt gran en aquesta illa i continua existint, no? I és veritat que no hem fet cap exercici de reflexió més enllà del problema, problemes puntuals, vull dir, però que són estructurals, òbviament, com és l'habitatge, com és el tema del transport, que també afecta i tal. És més una qüestió a nivell interna de cada un dels residents que estem tot l'any, no? Com afecta l'ànima també i a la convivència social. I no hem pres, potser, tampoc ni li hem donat massa importància, i això té un efecte i té unes conseqüències. I allò, el que ens sap molt greu és que aquesta persona, malgrat que no estem d'acord amb el que ha fet, potser és la mesura més eficaç que tindrà unes conseqüències directes, perquè hi ha les institucions que són les que potser els hi falta una miqueta més d'acció, no? Potser és l'única manera de cridar l'atenció i de prendre mesures amb caràcter urgent per aquesta temporada, sí, perquè ja arribava aquesta temporada sense tenir planificació i amb el de sempre, no?
Desafortunadament, aquest mateix problema passa a altres llocs i és... El gran problema que han tingut és que les xarxes socials han fet moltíssim mal, perquè, clar, influencers i mandangues pues, posen de moda un puesto i tothom té que anar allí, i en un nombre de visitants que tenim a Silla al llarg de l'estiu, pues, tenim zones que són conflictives, perquè a la Calateria mateix hi ha una platjeta també petita, una caleta, que també allí la gent l'envadeix, abusen posant-se al meu dalt esterrat de les cases veredero, que són declarades Vic, vull dir que s'està fent un mal molt gros a molts de llocs de la illa, i si no es prenen mesures més dràstiques, doncs això no ho aturarem. I és quan es creen aquests conflictes, perquè jo puc entendre que potser la persona particular que té un bé o un dret allí doncs, es senti doncs, invadit i es creen conflictes, sobretot d'agressió cap a uns als altres, que no són mica bons. No són mica bons. Per tant, això és una reflexió molt grossa que estic a fer i a veure quines solucions es poden trobar per evitar precisament que en aquests punts conflictius que tenim a Silla, Benirràs, per exemple, és un altre punt conflictiu, també, sí. Es va prendre la decisió de que s'aparcàs dalt el dia d'Estambul i que la gent vagi caminant, però s'aparca dalt. I potser això també fa que potser no es massifiqui tant la platja. Pues són coses que es tenen que analitzar i en consens amb tothom intentar trobar solucions.
És igual que les salines. Les salines també es va prometre, si no en recordeu, l'any passat, per la temporada de l'any passat, i es va prometre que es miraria de tancar d'una manera provisional i fer aquesta prova de tancar l'accés a vehicles de lo que és espai natural, i que, per tant, es farien tota una sèrie d'aparcaments dissuasoris, que a més hi són, perquè tens tots els aparcaments des de C10. I allí, per tant, de vora les pistes de l'aeroport, se'n pot fer d'aparcament molt. I, per tant, a partir d'allí, o bé poses un transport públic, poses un tipus de llançadera, o hi vas caminant, o hi vas amb bici, o hi vas amb un trenant, m'és igual. Però que aquestes decisions es prenguin. Correcte. Perquè, a més, aquesta anava en programa electoral, si no m'equivoco, aquesta es va prometre i s'ha anat repetint. Però, en canvi, l'any que ve tornarem a tenir eleccions i no s'haurà fet res per aquest tema. I allò també és un espai natural. Jo sí que buscaria, pot ser una solució, seria, podríem pagar un parell d'influencers perquè posin de moda anar a veure aquesta eclipse solar que tindrem en el mes d'agost, no ho sé, inventem-nos un lloc, que se'n vagin tots no sé on, algun lloc que no es faci mal a res, no sé on.
Però no et preocupis que algú se l'acudirà, vaixells, aquests partibous a mitat de la mà, o sigui que
tot això sí, però ja veuràs com encara me trobaran un altre indret d'aquests que no hi han d'anar-hi, que hi aniran tots. Per tant, millor que tinguem iniciativa en altres, enviem-los no sé on, en es dic de Botafoc, o un lloc així que no fan mal.
Sí, exacte.
Anava a dir una cosa que no. De vegades em content, que de vegades...
Millor.
Heu posat el transport públic damunt sa taula, anem a posar-lo, perquè a partir d'aquí dos dies, hem quedat que demà encara és març, però a partir de 1 d'abril tenim l'entrada en funcionament d'un nou sistema de transport públic a Eivissa, amb desenes de noves línies, i us volia demanar reflexió. Bé, encara, clar, no s'ha posat en marxa, per tant, opina encara difícil. Però així, a priori, què en penseu d'aquest nou sistema? Si ajudarà a pal·liar tot aquest problema que estàvem comentant de Siré Ruiz Mostar?
Jo seré optimista, perquè els canvis sempre penso que són per millorar, no? I confiarem en que tots aquests canvis, que és veritat, que donaran mal de caps, que aduen algunes exigències com la digitalització forçosa, no? Que potser serà un obstacle per moltes persones que no està obligats a tenir un dispositiu mòbil amb una app concreta, doncs és una mica farragós, però bueno, entenem que serà per millorar i hi haurà més freqüències i més línies i demés. Jo volia anar per la part una mica més laboral, perquè ja em consta que han arribat ja moltes persones per fer feina en aquest nou servei i demés, però clar, són persones que venen de fora, que no coneixen Silla, que potser els hi sobtarà moltíssim quin tipus de parades hi ha en algunes, perquè no sempre hi ha una marquesina marcant i fixant exactament el punt. A vegades són cadires, a vegades són... No? I potser, si no han fet que jo estic convençuda que sí, una feina prèvia d'anar marcant, de conèixer una miqueta, de visualitzar i tenir clar com i de més, però és veritat que la idiosincràsia amb aquesta illa i amb els usuaris del transport públic no és la mateixa una ciutat urbana de la península com pot ser en aquesta illa, no? I, bueno, jo els hi envic molta energia i els meus millors desitjos perquè, bueno, serà una feina complicada per aquestes persones que vindran a fer feina i que potser els obstacles no seran només pels usuaris, sinó també per a aquestes persones que en el seu treball, doncs, bueno, entenc que tindran dificultats, no només les que ja donem per fet d'habitatge i a més, sinó també de, bueno, a veure en quines condicions han de fer la seva feina, no?
I de mira, és un dels aspectes dels que haurem d'estar pendents. Vicent Torres Benet.
Hombre, la veritat és que això era un contracte nou molt esperat, que feia moltíssims anys que se'n parlava, perquè és veritat, i estaven els deures per fer, i la llàstima és que només s'hagin fet a mitges, perquè amb la situació que tenim a Eivissa, la tipologia d'habitatge que tenim a Eivissa, que és molt dispers, amb diferents nuclis de població importants, de barrios o com li vulguem dir, que estan també molt, molt dispersos, encara hi ha molta feina per fer. I jo som optimista en el sentit de dir, per fi tenim un contracte nou, noves línies, nous, més serveis, però encara mos queda molta feina per fer, sobretot de, el que deia, ne deixaré, puestos d'on agafar-los. És a dir, jo si ara vinc aquí de vacacions i m'he llogat una d'aquestes moltíssimes cases que hi ha turístiques vacacionals, que està allà enmig d'Eivissa, evidentment no, l'autobús no vendrà davant casa a buscar-me. Però si estic a un nucli de població, com pugui ser Santa Lletruris, on el gaf? És a dir, falta tota aquesta senyalètica, punts concrets, millora sobretot de parades que els veiem amb ses cadires, amb tot això, i això és una feina que és una llàstima que no es vés fet ja, és a dir, que quan arrencàs això, arrencàs amb totes ses paraules. El mateix que, potser en alguns pobles en concret, pues que hi ha una manca d'un espai perquè sa gent esperi adequadament l'autobús. No una estació, perquè no podem tenir una estació per tot, però com a mínim un punt de parada amb una lona que si fa calor o si plou, que la gent pugui estar resguardada. Perquè, evidentment, la solució en el problema que tenim de mobilitat a Eivissa té que ser transport públic. És a dir, no podem seguir cresquent en carreteres, no podem seguir cresquent en nombre de vehicles. Tenim que seguir cresquent pues, amb rutes a peu, segurament, per arribar a punts concrets, i amb transport públic, que té que ser solució.
Ara n'espero que no ens dediquem a créixer també en transport públic, molt de transport públic, molt de busos i també molts de cotxes, i llavors ja tenim la saturació.
Aquest és el problema, exacte.
Perquè aquest dia es queixaven també els taxistes, ja es començaven a queixar de tot l'intrusisme que també ja està arribant i que ha arribat amb tots els cotxes de lloguer que ja han arribat i que, per tant, tot això està entrant ja i no esperen a 1 de juny que entren les prohibicions, sinó que tot això ja ha arribat i que, per tant, tornarà a ser un any de col·lapse
que és el que parlàvem
damunt les carreteres, sí. Exacte, i és una de les queixes que hi ha. Jo en transport públic, qualsevol cosa que es faci per millorar allò que tenim, benvingut sigui.
Tant.
Tant de bo tinguéssim més parades, tant de bo tinguéssim encara més freqüències i més línies, però de veritat tot allò que es faci per jo ben encaminat està. Em sap mal, però, que, per exemple, les parades no hi hagi la famosa pantalleta que t'avisi del bus quan tarda i on està. Perquè jo penso que per l'usuari en general és molt important. No pots estar obligant a tothom a estar penjat aquí de SAP de transport públic, que és un servei més, sí, però hauria d'haver-hi servei obligatori per a tothom, que és aquest de ser informació a les parades.
En Esperança acaba d'apuntar una cosa important, i jo és que som una miqueta anti segons quines noves tecnologies, perquè tothom parla de SAP, quan arribes a un lloc descarga-te, a veure, quan viatges tens problema, megas, que les superes, no tens cobertura,
memòria,
no sé què. És a dir,
ho dic per una amiga,
facilitem,
mai m'ha passat.
Facilitem a la gent, no els hi compliquem. És a dir, quan surts fora del teu lloc habitual, és molt difícil que te descarreguis les 50.000 apps que necessites per poder-te moure. Per tant, busquem eines que es facilitin aquest ús.
Per tothom.
No només hi ha la gent d'aquí, sobretot Qui és més normalment que utilitza més transport públic? Pues gent major, que a mi considero jo, que tenen d'aquest grup, pues gent major, que dius, pues, me deixes cotxe i vaig en autobús ara que tinc més temps, gent que surt d'escola, el que sigui, o gent que potser té unes certes limitacions. Per tant, facilitem aquest ús, és a dir, i ara no, és a dir, ara te'n vas, comença, es dia ús d'això, si hi ha un mapa, un periòdic que intentes obrir-lo i no veus les línies perquè se t'aborra, és a dir, jo si vull agafar l'autobús, diu, no sé com agafar-lo. Mm. Per tant, facilitem més ús.
Sí, i que no donem per fet que tothom té un telèfon mòbil.
Evidentment.
Per començar, perquè no tothom té telèfon mòbil.
I alguns els hi tenim, però ens agradaria no tenir que fer ús d'ells constantment, no? Clar, o sigui, allò de reduir...
Sí, universalitzar aquesta informació perquè sigui accessible per tothom, tinguis mòbil, tinguis internet o no. Vull dir que aquesta informació estigui accessible, com deia, que vagi apareguent i es vagi actualitzant
correcte,
a les parades.
És que, i a més, vull dir, si vas a Mallorca, veus que totes les parades la tenen. Ara ja trec un altre tema.
Vinga,
no, però aquest dia mateix jo estava allí a Can Misses, a les parades de bus, perquè jo l'estava esperant, i és un punt en què es concentra molta gent. La majoria eren gent d'una determinada edat, no diré com diu en Vicent, no diré... però no hi havia ningú amb mòbil.
Clar,
vull dir, hi havia d'altres jovens en su mòbil, com sempre. Però la resta, no, la resta estaven preguntant-se uns a les altres, ha passat aquest bus, ha passat, ha de passar, perquè estem allà una mica perduts dins la immensitat del transport d'Eivissa.
Clar.
Però allí a Can Missa s'hauria de reforçar aquest punt,
clar,
perquè hi ha molta gent.
I això que fa? Pues, que antes de duda, pues, agafes el cotxe, perquè com que no sé a quina hora passarà, o si em anirà bé o no anirà bé, pues ja me'n vaig a su cotxe. És a dir, no aturar més problema quan el podríem aturar.
Sobretot quan tens problema de temps, no?
Correcte.
Perquè el que
deu... Correcte.
O sigui, quan no tens una urgència o pots sortir quan vulguis perquè no tens així obligacions molt, molt... Clar, és més fàcil, però si no, és que ni t'ho planteges. Jo mai m'ho plantejo a sortir en bus de casa, allò que dius... Com, quan,
jo a vegades no? Sí, per anar a vila, seguretat. Per estalviar-me el tema de l'aparcament.
Però te'n vas a Madrid i t'alquiles un cotxe? No.
No.
Utilitzes el metro, utilitzes autobús i t'espaviles de buscar com arribar, no sé què. Però per què? Perquè te'n vas a una estació de metro i tens allí un munt de planos que veus, ah, doncs mira, tinc que anar a tal puesto, faig el trasbordo. Aquí és que això no ho pots fer.
Perquè et dona seguretat. Jo crec que és la clau de tot això.
Aquí
no?
Està.
O sigui, la seguretat de saber, tenir la informació... I,
de saber quan surt,
clar,
i que quan surt arriba, puntual clar, i que arribes a
que
tal
arribes
hora
puntual.
I que arribes
sí,
correcte, correcte. A més, estàs dins el transport públic, que siga metro, sigui el que siga, te van avisant, pròxima parada, si vostè no sé què... És a dir, te donen una facilitat. Però és que aquí és el que deia abans. Vale que tenim un contracte nou que el desitjàvem moltíssim i que es posarà en funcionament el dia 1, però han fet els deures a mitges.
S'ha quedat curt.
Sí,
I és veritat que hi ha recursos, o sigui, ja per tancar amb la darrera sí. Escolta, que dius, escolta, que saps que sí que n'hi ha, que es pot fer perquè es fa altres illes i que ja sous per fer-ho.
Clar que sí.
I que es reforci la parada de Can Misses.
També, sí, molt important.
Per, no, és molt important, és on és que més gent recull.
Claro.
Sí, i a més, i que llavors va per tota l'illa.
Sí.
Per tant, tant els de Santa Eulària, Sant Antoni, tots passen per allí. Mm. Per tant, és un punt, diríem, neuràlgic.
Sí,
i nuclis allà on hi ha més gent, com pugui ser Platja d'en Bossa, Talamanca, Escanà, tots aquests que se concentra. Claro, se concentra a una època de l'any determinada, perquè te'n vas a Escanà més de gener i, desafortunadament, seran pocs els viatges que hi haurà. Però, bueno, també és una cosa, és a dir, dins Madrid segurament hi ha línies que no tenen tanta afluència en certs moments i hi són.
Es reforcen en moments puntuals,
en,
per necessitats. Per exemple, quan juga el Barça a Madrid segur que es reforcen les línies.
Correcte.
Però un altre problema que tenim també és que les nostres carreteres no estan preparades per fer parades d'autobús. Jo estic pensant en Cala de Bou. O sigui, a Cala de Bou és que no hi ha puesto algú perquè els autobús... Què passa? Que ara arriba la temporada i clar, tu et trobes, veus un autobús a la distància i dius, estic morta, perquè allà, clar, com ho fas? Perquè, clar, allà, estaràs allà parada i, bueno, i és un problema perquè tampoc tenim preparats els nostres barris ni les carreteres per aquestes parades, que són molt necessàries i demés, però, clar, bueno, tot alimenta una mica aquesta sensació de començar la temporada i és una bogeria perquè la carretera es converteix en... Bueno, una altra incertesa de quan arribaré a puesto, no? Perquè, clar, el temps es duplica.
Sí.
Jo, des de Cala de Bou a Vila, a l'hivern, en 20 minuts estic, i a l'estiu necessit 40, és el doble de temps. Que ja sé que és ridícul, no?, que dius, escolta, que no som... Però ja sabeu que en aquesta illa que les distàncies són curtetes i el temps és molt valiós. És com que, bueno, es complica molt tot.
Idò, acabarem molt ràpidament amb aquest tema de pressupostos que ha posat damunt la taula Anna de Sirella per acabar. Clar, tot el que estàvem comentant, tot al final es redueix a una voluntat i a un compromís d'invertir sous allà on cal, no? I res, ja tenim nous pressupostos del Consell d'Eivissa i s'han incorporat més de 34 milions d'euros. La partida més important, amb gairebé 7,7 milions d'euros, servirà per impulsar aquest pla pilot de trasllat de residus d'Eivissa i Formentera a Mallorca, i un altre, amb 6 milions, anirà destinada a reforçar el servei de menors davant l'increment de l'arribada de joves migrants estrangers no acompanyats. Res, haurem de fer una repassada molt ràpida sobre aquest assumpte, tot i que li podem dedicar un dia a un monogràfic, als pressupostos. Vicent Torres Benet.
Bé, cada equip de govern, evidentment, té la potestat de decidir amb què utilitza els remanents, sempre i quan aquests remanents tinguin tots els beneplàcitos de serveis d'intervenció que donen el vistiplau per ser ús, no? Primerament, la qüestió és per què hi ha remanents, és a dir, si no se gestiona o si és adequada de l'equip de govern, hi haurà més o menys remanents. Després es destí que es faci d'ells, com he dit, ja són les prioritats que marqui cada equip.
Perdona, un segon abans de continuar. Un remanent que queda és perquè la partida no s'ha acabat d'executar.
Correcte, sí. És a dir, perquè el que es va establir en el pressupost aprovat de l'any anterior, es van fer una sèrie d'expectatives que no es van complir. Per tant, queden aquests remanents.
Que es van acumulant, també.
Es van acumulant,
no només són de l'any passat,
no,
sinó del l'any passat.
Anterior...
Però bé, són partides que s'han pressupostat però no s'han executat.
Sí.
Per tant, són inversions que s'haurien d'haver fet.
Correcte.
I per raons X no s'han pogut dur endavant.
Projectes que han caigut, projectes que potser no s'han complit els terminis, ja hi ha tot, bueno, tota una sèrie de coses, no? En aquest cas en particular, el tema de residus, sí que és important que s'hi faci aquest esforç per posar-lo en marxa d'una vegada, i el tema de menors sí que és un tema que està clar que fa falta un reforç en tots els aspectes davant la situació dramàtica que estan patint.
Desirei i Esperança, però haurà de ser molt breument. Que tenim en Pepo ja preparat.
Una crítica molt, molt breu. Aquests romanents no haurien de ser-hi, i si són, s'hauria de reflectir també en una disminució de les taxes i els serveis públics que dona el Consell Insular, que haurien de modificar, o sigui, que hi hagi també una repercussió directa en benefici dels usuaris, que, escolta, si tants de sostens i no saps gastar-t'ho com pertoca, doncs redueix la recaptació.
Uh-huh. Esperança.
Jo no sé si reduiria la recaptació o no, però trobo a faltar una certa inversió cultural. No hi ha cap paraula, no s'esmenta per res inversions en l'àmbit cultural. Si no saps què fer, ajuda l'Ajuntament de Sant Josep a fer una inversió cultural a Sant Jordi, que és un dels pobles amb més habitants i no tenim ni un equipament cultural. Per tant, si el Consell no sap què fer, que parli en Sant Josep i que es posin d'acord en fer el museu tan promès de la Sal a Sant Jordi i un equipament cultural. Ho agrairíem.
Idò, ho hem de deixar aquí amb aquesta proposta d'en Esperança, però us volia agrair moltíssim a tots tres, Desiree Ruiz Mostazo, Vicent Torres Benet, Esperança Marí, un plaer com sempre.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Jo perquè tinc en Pepo, que si no...
Moltes gràcies.
Si es fa en Pepo, hem d'acabar. Són les 12:42 minuts, fem una aturada d'un minutet i de seguida connectem amb Formentera. Fins ara, moltes gràcies.
IB3 Ràdios, diversitat.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. edició Formentera.
I 43 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, una miqueta més tard del que és habitual, però ja podem parlar amb el nostre company, amb en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa. Molt bon dia, company, com estàs?
Molt bon dia, des de la cooperativa del Camp de Formentera. Justament em trobo ara a la sala on fan la molta del gra per fer farina, i aquest matí es veu que han molt ordi per fer farina d'ordi pels animals, i realment es nota en l'ambient, es respira aquesta farina. Tenim aquí amb nosaltres en Juanan Yern, que és el gerent de la cooperativa d'Escamp. Molt bon dia, Juanan.
Bon dia, Pepo, com va?
Mira, vinc del ple ara, en el ple insular del mes de març, que s'ha aprovat l'acció concertada del Consell amb la cooperativa, en què el Consell invertirà una partida de 75.000 euros en aquesta entitat. Suficient entre els vostres comptes, com ho veieu?
Sí, són dues partides, ara mateix en tenim la primera, que són 75.000 euros, que tot el tema que et va pel tema de ciència de terres. És a dir, tenim un contracte pel tema de mantenir els camps, per una visibilitat i, a més, per produir una mica de material a Formentera.
Els ciència de terra, recordem que són aquests propietaris que no han de fer una explotació i segurament no poden, per l'edat o pel que sigui, doncs mantenir els seus camps, i el que en aquest cas els cedeixen a la cooperativa perquè hi porti a terme els seus cultius. Aproximadament, Juanan, quantes hectàrees tenim en els ciència de terra?
Ara mateix, a compte ràpid, en tenim prop de 300 hectàrees.
300 hectàrees, totes actives o depèn?
No, normalment enguany, per exemple, n'hem sembrat unes 128 aproximadament i l'altre ho deixem en guret.
Molt bé. Pel que fa a la partida econòmica d'aquesta acció concertada, eren 75.000 euros, com apuntaves tu, per fer el manteniment dels cens de terres. I després entenc que més endavant, al llarg de l'any, hi haurà una altra partida de 75.000 euros més per arribar als 150?
Correcte, ara s'aprova la primera part, que és la primera part del contracte, i llavors a final d'agost, és a dir, hem de justificar tots els temes gastos, i llavors ve la segona part de la partida.
Bé, ja que parlem de sous, pel que fa doncs, a aquesta guerra a l'Orient Mitjà, aquesta pujada del barril de Brent, la pujada dels combustibles, etc., això està repercutint en els productes que vosaltres dispenseu, serviu als associats de Formentera?
Bueno, en tema de productes ho estem afinant molt, en tema de navieres, transport, tot el tema que ha pujat bestial, és a dir, és la manera més ràpida que es veu. Els productes, de moment, s'han mogut alguns cèntims al quilo, però no s'han mogut tampoc d'una manera desorbitada, i llavors l'altre tema, per exemple, és el tema gasoil, per el tema de lleurar els nostres camps de fons de terres, que sí que també s'està multiplicant.
Més o menys la pujada pel que fa al transport de mercaderies, en quin tant per cent estaríem parlant? 10, 20, 30, més, no sé.
Bueno, més o menys per fer una idea estan parlant d'un 30 o un 40 amb algunes coses.
30-40% d'increment només de ports, de transport.
Correcte, només un 30%, no 40, d'increment de transport. Algunes empreses han sent més, altres menys. Les navieres entre Eivissa i Formentera varen estipular intentar no pujar tant, però per exemple de Península a Eivissa sí que és bastant més gros.
Clar, triple insularitat, clar. Per molt que més o menys entre les PTUs ens ho puguem acabar de muntar, que ja veurem fins a quan, doncs paguem aquesta penyora pel que fa al transport respecte a la península. Bé, clar, alternativa no hi ha, no?, a tot això, o potser sí que hi ha alguna alternativa al...
No, l'única alternativa que ara és lluitar, ficar-te dins el mercat, intentar buscar un proveïdor que digues et pot sortir una mica més, però és a dir, tots els preus van a l'alça. Ara mateix, és a dir, no s'està afinant en tema cereal, el tema és que més s'afina són els fertilitzants, però en tema cereal de moment no s'està movent molt. El que passa que m'ho preocupa bastant és quan arribis temps de cuides, que pot ser que passi el mateix de sempre. Tenen un preu estipulat molt baix per comprar-te cereal, però llavors, una vegada acabat la campanya, et pugen a cel de tot perquè no... sigui més complicat comprar-lo.
Déu-n'hi-do, O sigui, a part del transport de mercaderies, també s'incrementa doncs, això, alguns productes fitosanitaris o, com ara apuntava en Juanan Yern, del gerent de la cooperativa d'Escamp. Bé, altres coses. Pel que fa al projecte del trull d'oli, recordem, una instal·lació àmpliament demandada aquí a Formentera, més que res, perquè així els productors d'oliva no han de traslladar el producte a Eivissa per moldre-la allà, que això suposa doncs, bé, un increment de preus, també un risc pel que fa a la qualitat del producte, perquè l'oliva és molt delicada.
Clar.
Com està el trull d'oli? Ho dic perquè sabem que s'ha instal·lat, però ara faltava doncs, acabar de complimentar l'edifici que envolta, que cobreix, que protegeix aquest trull d'oli. Com està això?
Bueno, ara mateix estan acabant les obres. En teoria s'han remada fora que es va quedar tota alguna part de la maquinària, es va quedar al descobert. Estan acabant, falta acabar de moure les portes i més o menys ho tenim. En tema, també tenim els temes a paperassa, que realment és la burocràcia que ens deia d'això. Falta el tema de la sessió de part del Consell, que en teoria estan treballant amb ell, i llavors també regular el que és el tema de registre sanitari, que també estan nosaltres treballant amb ell.
A veure, pel que fa a les obres, que estem parlant de setmanes, de mesos?
No, en principi les obres es va quedar en els consells que pel 12 d'abril, quan és l'assemblea, que està tot acabat.
Molt bé, l'assemblea recordant de la cooperativa d'Escamp. Pel que fa la paperassa, això què, la burocràcia?
Sí, la burocràcia, per desgràcia, és una meravella. Entonces, més o menys, estem intentant pues, actuar el més ràpid possible, perquè ara mateix estem quasi en abril ja, per dir no que estem ja ficats, i clar, en setembre ja és quan comença molta gent a produir ja les seves oliveres, a recollir l'oliva i a fer soli. Doncs tenim 4 mesos comptats per mig per poder fer-ho tot.
Quan dius paperassa et refereixes a què? Autorització per poder moldre el producte, fer oli, etc.
Sí, tot el que sigui tema registre sanitari per poder sortir etiquetat i sortir legalment d'aquí i tot el que sigui per part del Consell perquè nosaltres tinguem una autoritat damunt d'aquesta maquinària.
I d'altra banda, pel que fa a la formació de la persona o persones que han d'estar operant aquest trull d'oli, com ho tenim això?
Bueno, hem de mirar tema formacions perquè n'haurem de mirar alguna, però també vàrem estar pensant en la idea de venir alguna persona que ja és d'un altre trull, que ens venga a fotre un cable per poder, si podem, aquesta temporal almenys, tant el personal que hi ha aquí com ells, que ens ensenyin un poc la màquina com funciona, perquè és una cosa que no hem fet mai encara.
O sigui, la previsió, Juan, entenc que seria que de cara a la temporada 2026 d'oliva es pugui moldre l'oliva aquí i fer oli d'oliva Formentera?
Estava intentant, per tots els recursos, que sigui així. Tant en tema de formació, paperassa, com en tot.
Tant de bo que així sigui. D'altra banda, Juan, pel que fa a les pluges, hem tingut doncs, bé, uns últims mesos bastant generosos pel que fa a les precipitacions. De fet, ja portem 3 mesos de l'any i ja hem acumulat 168 litres, almenys a la part de pròxima a Sant Francesc, amb dades inclús superiors a algunes zones com a la Mola. Això vol dir que enguany tindrem collita de cereal perquè l'any passat no en vam tenir i l'anterior tampoc.
Enguany es preveu, no sé si serà molt bona, perquè és a dir, al final no podem parlar molt més de la compte, però és a dir, tenim enguany una pluviometria molt, molt més alta i la veritat que la gent està molt més animada. Hi ha molta gent que també ha que dir que no ha sembrat perquè no sabien si ploria, si no ploria, si només cauria un d'això i no aniria, però és a dir, de tota la gent que ha sembrat els veus amb alegria, hi ha bones cuides per molts de costats i falta saber exactament si m'ho anirà tot bé, com toca.
Doncs ja ho sentirem a dir, com es diu per aquí. Juan Anier, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, després d'aquesta connexió amb la cooperativa d'Escamp de Formentera, Laura, si vols repassar breument quines són els elements més destacats de l'actualitat formenterera. Mira, començant per la multa que ha imposat el Consell de Formentera de 150.000 euros a l'establiment Cala Duo per la comissió d'una infracció molt greu en matèria d'activitats. De fet, la resolució que ha estat aprovada en junta de govern, el que apunta és que en comptes de fer una activitat de bar-restaurant, el que feien era una activitat de discoteca, i a més amb proves constatables de que això era així. Presència de DJ, musical, volum, pista de ball, cobrament d'entrada, tampoc se n'amagaven. Vull dir, en el seu dia miraves una mica les seves xarxes socials i web i tal, i pintava més com una mena com de discoteca al costat de la platja que no com un bar-restaurant, que és la llicència que realment tenien, i tot això fet en ple parc natural. El que la duo, perquè no sé, una idea, queda a prop de la Sabina, agafes el camí de Seguia, diguem-ne, aquell que et porta fins al Molí de Sal i ses illetes, sí. I és un dels primers establiments que hi ha. Abans era molt conegut perquè s'anomenava Sasequi, aquest restaurant. Bé, més coses. En àmbit polític, el Congrés dels Diputats va aprovar la passada setmana la reforma constitucional perquè Formentera tingui un senador o senadora pròpia al Senat. Sí. I d'aquesta manera també, doncs bé, a Eivissa també tindrà un senador o senadora pròpia al Senat. Bé, ara falta encara el tràmit, diguem-ne, del Senat. En aquest punt, des dels partits de l'oposició aquí a Formentera, especialment gent per Formentera i el PSOE, han alertat que el PP té majoria al Senat i demanen als populars que no ralenteixin la tramitació a la cambra alta d'aquesta reforma constitucional, a veure si pot tirar endavant abans de l'estiu i que sigui una realitat de cara a les pròximes eleccions. Tot això, diguem-ne, que seria aplicable, o sigui, podríem escollir un senador propi tant a Eivissa com a Formentera, senadors independents, a partir de les pròximes eleccions generals. És una de les disposicions addicionals que té inclosa aquesta reforma constitucional. Bé, a part d'això, dic doncs, que finalment es va aconseguir superar i per molt el mínim exigit de 210 diputats, finalment van ser 312 els que varen votar a favor, 33 diputats de Vox es varen votar en contra, de fet Vox va ser l'única formació que es va posicionar en contra d'aquesta reforma constitucional perquè Formentera tingui el seu senador propi, i en canvi es va abstenir UPN i 4 dels 7 diputats d'Esquerra Republicana. Estem molt pendents, doncs això, doncs el que passa ara, el que passi ara en el tràmit al Senat. Finalment dir-vos que l'esmena del Partit Popular, allò que els populars deien o titllaven d'esmena tècnica, una millora tècnica, doncs aquesta esmena que modificava la proposta que havia emergit del Parlament de les Illes Balears, on necessitava a Eivissa en el seu topònim en català. Doncs bé, des del PP es va sol·licitar que el topònim quedés en castellà, Eivissa, no? I doncs d'aquesta manera la Constitució seguirà posant Eivissa i no Eivissa. Aquesta esmena es va aprovar, recordant, amb l'abstenció del PSOE. Segons ens han explicat des de les files socialistes, no volien fer una guerra i ni posar en risc el senador propi per Formentera per aquesta qüestió, i finalment es va aprovar aquesta esmena. D'altra banda, una de les informacions més consultades durant aquesta última setmana és la detenció d'un component de la Guàrdia Civil de Formentera que va tenir lloc el passat dimarts per un delicte o un presumpte delicte de tracte degradant, segons va confirmar l'oficina de comunicació del cas, del cos. A veure, de moment es desconeixen els detalls. Tota aquesta investigació es troba en fase inicial, però sí que hem sabut que els fets van ocórrer el passat mes d'octubre a l'illa i estarien relacionats amb una baralla. La persona que hauria patit el presumpte tracte degradant no és un agent del cos, sinó entenem que seria un ciutadà o ciutadana, i el detingut tindria rang de sergent. El detingut ja va declarar la passada setmana davant del jutge i va ser posat en llibertat amb mesures. Aquest assumpte que tany al cos de l'Institut Armat a la nostra illa. I d'altra banda, estem ja molt a prop de que se celebri una nova edició de la 5a Fira d'Ocupació i Emprenedoria, que té lloc a Sant Francesc.
Sí.
Serà el pròxim 15 d'abril. Recordem que és un espai on empreses, institucions, entitats educatives de Formentera i de les Balears doncs exposen les seves propostes i ofertes a la nostra illa. Té lloc al Jardí de Saseres, a Sant Francesc, i també al Centre Antoni Tur Gabrielet. Dir-vos que enguany es calcula que en el total d'empreses sumen unes 170 ofertes de feina. Recordeu, el pròxim 15 d'abril.
Ens marquem aquesta data en el calendari, en gran, així, amb subratllat en vermell.
I si us interessa buscar feina, recordeu, clar, el currículum sota el braç.
Sempre.
D'altra banda, una altra data que també heu de marcar en vermell. És el pròxim, espera, que no em surt, 11 d'abril, dissabte 11 d'abril. A la plaça Europa d'Espujol se celebra el tercer concurs de frita. Atenció, hi ha 13 equips inscrits, n'hi ha de Formentera i també n'hi ha d'Eivissa. Aquí hi haurà
batalla,
competència.
I tant.
Llavors, la cosa és un esdeveniment que té lloc a la plaça Europa d'Espujols en què pots gaudir de les fabuloses i meravelloses tapa de sèpia de Formentera per només un euro, des de les 9 del matí fins a les 19 hores. 10 hores seguides et pots passar menjant tapes de frita.
Mare
meva. A la plaça Europa d'Espujols.
Molt tentadora aquesta oferta, 19. Pepo? De
sí.
9 a 19.
Sí, a més bé, veient els preus que hi ha a Formentera, i bé, que us he dit els d'Eivissa, doncs home, un euro a l'etapa, doncs home, paga la pena, Recordeu, el dissabte 11 d'abril. Més coses, a partir de l'1 d'abril, o sigui, a partir d'aquest dimecres, s'activa la zona blava a Sant Francesc, Sant Ferran i Espujols, i així s'uneix a la que ja està funcionant durant tot l'any a la Sabina. Bé, funciona de dilluns a dissabtes, el dissabte a la tarda ja no, i el diumenge doncs es pot aparcar sense tiquet. I d'altra banda, també recordar que la plataforma per les pensions dignes de les Pitiüses està impulsant una iniciativa legislativa popular i està recollint signatures tant a Eivissa com a Formentera. A Eivissa diria que les recull els dissabtes al matí a la plaça, al Parc de la Pau i també al Mercadet de Sant Jordi. I aquí Formentera són els dimarts i els dijous de 10 a 11:30 a la plaça de la Constitució. El que reclamen bàsicament és que tots els pensionistes de les Illes Balears majors de 60 anys que no tinguin propietats ni cap font d'ingressos alternativa cobrin com a mínim el 100% del salari mínim interprofessional, o sigui uns 1.200 euros i escaig. I fins aquí el repàs a l'actualitat formenterera.
Molt bé. Idò, Pepo, prenem bona nota de tot, I si no hi ha més notícies, la setmana vinent haurem de preveure, perquè recordeu que dilluns és festiu i no tenim programa, però parlarem aviat. Pepo, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, bona Setmana Santa.
Igualment, són les 12:57 i ja hem d'anar enfilant al final del programa d'avui.
L'agenda.
I waited till... I avui ja tornem a tenir aquí Anna Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I avui és el moment de repassar l'agenda cultural del dia, com fem sempre, i la obrim a Formentera, precisament, per assistir a la inauguració de l'exposició de l'alumnat del taller de pintura d'en Fran Lucas Simón.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell acull aquesta mostra que reuneix obres creades pels participants en aquest taller de pintura i que recull la seva diversitat d'estils, de tècniques i de mirades. S'inaugura a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins aquest dissabte 4 d'abril en horari de matí i de tarda.
I de Formentera agafam el ferri cap a Eivissa i de fet ens quedam allà mateix al Port de Vila per visitar la mostra Nusos Nus d'en Empar Boix.
Aquesta mostra analitza la dualitat cosment i convida a repensar qui som, no sols des del que pensem, sinó des del que vivim, sentim i encarnem en els nostres cossos. L'exposició es pot veure a la Sala Baleària, situada al número 17 de l'Avinguda de Santa Eulària, des de les 10 del matí i fins les 8 de la tarda, i estarà oberta fins el 12 d'abril.
I acabam a Sant Josep perquè la Biblioteca Municipal ha organitzat un taller de lectura infantil.
Raritos és el títol de l'obra que es treballarà en aquesta activitat dirigida per Mamen Prats. Està adreçada a infants a partir de 9 anys i si voleu participar ho podeu comprovar si encara hi ha places disponibles al WhatsApp 971-80-04-16 o al correu electrònic biblioteca@santjosep.org.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això. Nieves, moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims minuts del programa felicitam a la cantant, compositora i multiinstrumentista estatunidenca Norah Jones, que avui fa 47 anys. Ella va començar la seva carrera a principis dels anys 2000 i ha guanyat 9 premis Grammy. La seva discografia inclou una desena de treballs i ha venut més de 60 milions de discos. Avui la felicitam i ens acomiadam amb aquest Don't Know Why de l'any 2002. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.